Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La conquesta romana de Britània va ser un procés gradual, farcit de batalles sagnants, aliances i traïcions, estratègies per impartir el terror entre la població local i polítiques per romanitzar els seus habitants. Tot i que Juli Cèsar va ser el primer en creuar el canal de la Mànega acompanyat de legions, la subjugació britana no arribaria fins a gairebé un segle després, ja en temps de l'emperador Claudi. Necessitat d'una victòria militar que el legitimés en el tron de Roma, el penúltim dels imperats de la dinastia Juli-Clàudia emprendria una de les campanyes militars més ambicioses de l'antiguitat. El general Aulo Plàcid, acompanyat de 4 legions, va ser el capdavanter de Claudi a Britània. Va arribar a la costa sud-est de l'illa l'any 43 després de Crist, on va trobar resistència de les tribus locals dels britanis, guerrers valerosos i, més encara, els seus líders polítics i religiosos, els druides. Des d'aleshores s'iniciarien una sèrie d'expedicions a través de les quals Roma consolidaria el poder establint forts i colònies, la primera de les quals seria Camulodunum, l'actual Colchester. La conquesta romana de Britània va transformar significativament el país sota el comandament del general Neu Juli Agrícola, integrant-lo a l'imperi i deixant un llegat durador a la cultura. No obstant això, la resistència local i les limitacions imperials van impedir una ocupació completa del territori brità. El procés de romanització va tenir dues cares. D'una banda, la implantació de polítiques culturals per les elites i, de l'altra, l'ús de tàctiques de terror, com ara la destrucció sistemàtica de poblats i l'execució d'opositors, la presa d'hostatges, càstigs exemplars, etc. Gràcies a aquesta història escrita amb la sang dels habitants de Britània, l'emperador Claudi va apuntalar el seu poder com un dels Cèsars més importants de la Roma imperial. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem de la conquesta, potser la gran conquesta final, no seria la final exactament, però gairebé, de l'imperi romà, l'expansió...
Falta
d'Àsia, encara falten coses, eh? Però diguéssim, ja és els límits, com a mínim...
Occident sí que deu ser.
Occident deu ser l'última, sí, com a tal, que és una conquesta que, clar, quan actualment vas a Anglaterra, i dic Anglaterra, i ho dic amb consciència que no és la Gran Bretanya, o a Gales també, sí que és evident que tenen uns lligams europeus molt evidents, però ja falta un toc de romanització, potser, eh? No sé si la conquesta va ser molt eixerida quan els britànics o els anglesos no són tan romans com ho som nosaltres, per exemple.
Bé, i també algunes altres parts del nord d'Europa que també els
sí,
va costar aquesta
dic,
romanització.
I no n'hi ha d'aquesta... És més cristianització posterior que no pas la romanització, no?
Bé, el que sí que sorprèn és que quan veus de que la República Romana aleshores, després l'imperi, que té aquestes legions, que té aquestes màquines militars tan extraordinàries, que formava part de la seva cultura, de la seva conquesta, dels seus recursos, de la seva economia, dels esclaus, etc. És a dir, tot això que s'ha parlat amb aquests temes de la economia esclavista, que estessin tants anys de domini. Sempre és una cosa que m'ha cridat l'atenció perquè penso, bé, però sí, és a dir, quina demografia hi havia, quines característiques hi havia perquè no ho dominessin d'una forma tan bé. Són coses amb les quals segur que els especialistes tu sabrien interpretar molt bé, però és una cosa que sorprèn que sí, que siguin, com has dit molt bé, que siguin menys romanitzats que nosaltres. Clar,
sí.
Nosaltres en fem ostentació.
Sí, però sí.
Malgrat tot en fem ostentació. Però ells fan ostentació al revés, que no ho són tant. Eh?
Sí, per això. Qui ens aclarirà, segur, com ens ha aclarit moltes altres coses aquesta qüestió, és un bon amic del programa, el doctor Oriol Olesti, professor titular d'Història Antiga de la Universitat Autònoma de Barcelona, i jo crec que deu estar condecorat amb una de les persones que més ha vingut a aquest programa, i nosaltres contents, eh? Vull dir que no això... Doctor Lesti, Oriol, benvinguts un altre cop a l'enguàrdia, contents de veure tan eixerit.
Jo també, content d'estar aquí una altra vegada, que sempre m'ho passo molt bé i...
Doncs escolta'm, ens passen mal bé a nosaltres, eh?
O sigui que... N'aprenen molt.
Tots
contents, doncs.
Escolta'm, a la pregunta que jo li feia a en Josep Maria Soler i Sabater, els britànics o els anglesos, perquè és un tema anglesos i galesos, potser són els menys romanitzats de tot plegat dels que van ser després dominats per l'imperi romà, i això potser hi ha alguna raó de fons.
Bé, jo crec que si estiguéssim cap al final del segle III o principis del IV no hi hauria masses diferències amb altres territoris, perquè finalment a molts llocs de l'imperi realment la presència demogràfica romana està sobredimensionada. En realitat, justament el fenomen de la romanització, la clau és el poc pes demogràfic i la seva capacitat per integrar i per llatinitzar i per fer tota una sèrie de polítiques, que les veiem molt bé en el cas de Britània, precisament per aconseguir aquesta certa homogeneïtat, que és una mica falsa, és una imatge que tenim una mica des d'aquí, perquè els francesos són galo-romans. A Espanya mai hem dit massa hispano-romans, però són etiquetes que s'han anat posant, perquè a cada lloc les tradicions, les mateixes llengües indígenes duren bastant. Mm. El que passa que els anglesos jo crec que afecta molt aquest final de la presència romana a les illes britàniques, sobretot a Anglaterra, aquesta imatge que marxen els romans, perquè marxa l'exèrcit, realment, amb un ori envia una carta on dient ja no us enviarem més tropes, i la imatge aquesta és que la gent va marxant, que també va marxar a altres llocs, però diguem-ne que a Hispània queda molta gent i no tenim aquesta imatge, tot i que els exèrcits romans també van anar marxant, es van anar disgregant. Jo crec que és una mica aquesta imatge anglesa de la illa i el continent, aquesta imatge tan anglesa que s'ha anat projectant. I després és veritat que el món anglosaxó, a diferència nostra, que tenim aquest món visigot, germànic, amb món islàmic, amb molts canvis, el món anglosaxó va tenir una forta pervivència. I llavors aquesta imatge dels saxons i això els hi ha donat més petjada.
Bé, va ser anglosaxó,
aquests dos grans pobles han fet una petjada que per ells... Jo recordo quan nosaltres vam estar a Anglaterra, vam estar un any, i els meus fills van estar... Bueno, el meu fill gran va estar quasi mig any amb els anglosaxons. I amb els romans van estar un mes i mig. I amb els anglosaxons eren petits,
a
bàsic, era el segon, primer o segon, d'allà, i me recordo que els anglosaxons, i pensava, hosti, quin interès que tenen els anglosaxons, que per mi eren una mica avorrits, també s'ha de dir que jo soc del món antic, però vull dir, és una imatge que tenen molt clara.
És curiós perquè els mateixos britànics van agafar una mica la idea romana de tenir unes elites controlades i des d'aquestes elites traspuar la seva civilització quan van fer l'imperi a la Índia, i no els hi va acabar sortir bé. O sigui, per una banda sí, eren molt poquets que estaven situats, però és obvi que la cultura índia en general, que com a concepte difícilment existiria, com a concepte de tota la Índia, que són moltes cultures, moltes, no una sola, moltes. Però en tot cas no van homogeneïtzar en absolut amb respecte. Sí que van tenir algunes influències, però la homogeneïtzació no es va produir en cap moment. I vull dir que ells també, en aquest sentit, també trontollen, no?
Bueno, suposo que és el bonic de l'exemple de Britània, justament aquesta capacitat de repressió i premi, càstig, divisió. És una política molt hàbil, que també la van fer els anglesos, que tampoc els hi va anar tan malament, tot i que després, evidentment, doncs, no va tirar més endavant. Suposo que també en aquest període antic que ens movem, la capacitat, diguéssim, romana per oferir coses potser va ser superior a la que en altres territoris van arribar a oferir, no? Tot aquest món mercantilista posterior i capitalista segurament...
I potser la no colonització, perquè es va colonitzar poc, no? És a dir, no hi van anar colons a Britània.
N'hi van anar, tenim algun exemple justament en aquest període de conquesta, però no és una zona de moltes colònies.
No és el fenomen, per exemple, de Barcelona o de Bètolo, de Tàrraco...
No, a Espanya tenim moltes més colònies, perquè a Britània que n'hi ha 4 o 5, però algunes són honorífiques, mentre que augusteas i cesareanes a Espanya en tenim més de 40. És a dir, que moltes d'elles hi havia una veritable aportació de colons. És un moment posterior on aquest model colonitzador comença a canviar, i per tant, igual que també hi ha menys colònies a Àfrica, és un fenomen que anirà canviant, i sobretot és Occident, Gàlia, Espanya, on tenim un nombre elevadíssim de colònies. No cal dir Itàlia, també.
Anem a la conquesta com a tal. Què se'ls havia perdut als als romans de travessar el canal de la Mànega, allò, cosa tan grisa, i amb tant mal de temps per anar a conquerir aquelles terres de bàrbars? Això també és una mica sorprenent, no?
És una mica sorprenent, però Tàcit, que és una font que anirem parlant, perquè és el que més ens parla d'aquest període, bueno, ella ens diu que hi ha unes terres fèrtils, no són les terres mediterrànies. Normalment al nord d'Europa els romans tenen problemes de massa aigua, no? Així com al Mediterrani hi ha problemes de poca aigua, al nord hi ha problemes de massa aigua i no són llocs adients pels grans cultius romans, la vinya, l'olivera, són un altre tipus.
El blat.
Però tenen unes terres fèrtils que els gals han treballat, els britons, etc. I després tampoc hem d'oblidar que tenen mines d'estany i de plata. També s'anomena l'or, però l'or no és tan conegut, però l'estany sí que sabem que ja en època prehistòrica era una zona important de producció d'estany, i la plata, justament a la zona de Gales, n'hi ha bastant, i són sempre elements que interessen. Això per una banda. I per altra banda hi ha la dimensió política, propagandística, del mecanisme també romà de l'expansió, que és una mica... és com una bicicleta que has d'anar pedalant i has d'anar seguint, i de fet és un territori que ja César havia posat un peu...
Clar, però que... César el posa quan està en plena conquesta de la Gàlia, vull dir que també que se li ha perdut, si té prou feina al continent com per anar cap allà.
Bueno, també César aconsegueix uns estats vassalls, uns clients que també li poden donar suport. César és un personatge molt complex i també és molt a prop, perquè de fet s'arriba a veure en algun moment, és a dir, que tampoc és que sigui per ells una gran distància. També és estrany que, havent entrat a Anglaterra i Gales, no anessin mai a Irlanda, que també està ben a prop. Allà sí que realment no es va arribar mai a ocupar.
Hivèrnia.
Jo crec que deu haver-hi factors en part econòmics, com sempre, i després també... Bueno, la idea de Claudi de tenir el seu propi prestigi, la seva pròpia expansió, que això també és un element important.
Però això serà un salt, perquè la invasió romana, entrada de Juli César i entre un moment i el moment de Claudi, passen 100 anys, arrodonint, més o menys, passa un segle. Per tant, queda molt mala impressió d'aquella entrada, o què passa perquè els romans no tornin a preocupar-se en un segle després d'aquella incursió, que no deixa de ser una incursió poc consolidada?
Bueno, jo suposo que, com que Roma té tants fronts i avança cap a tants indrets, cal recordar que després de César encara hi ha molt interès a les zones alpines, per exemple, que ho fa August, i les zones càntabres, és a dir, zones dins l'imperi, molt properes a Itàlia, als territoris més centrals, i que encara no estaven dominats. I després la digestió també del món oriental és una digestió llarga. Després de les guerres civils és un període molt tràgic, que hi ha hagut bastants, diguéssim, problemes. Augusta fa una política molt intel·ligent, integrar l'Orient, integrar Egipte, per exemple. Clar, si compares Egipte i Britània,
clar, no hi ha color,
no? I aleshores...
Al revés del que és ara.
Sí. Egipte és una zona molt interessant, on sabem que August hi envia moltes tropes que exploten recursos d'allà, que són recursos agrícoles de tot tipus, miners, l'or egipci. Suposo que això devia fer que durant un temps preferissin dir...
L'interès per Britània no fos especialment...
Això va ser un territori fred, humit, amb recursos. La prova és que s'ocuparan, però bueno, no seria del primer nivell, diguéssim.
Endavant. I llavors Claudi és qui pensa que aquell territori que sabien que existia i que havien fet una excursió feia un segle, potser valia la pena de tornar.
I l'altra zona d'expansió entre Egipte i Britània era la Germània. Però la Germània és un territori que els romans... realment, així com el Mongal a tot arreu, al nord d'Itàlia, la Gàlia, actual França i després la Britània, tenen mecanismes que més o menys els hi funcionen i consoliden aquest domini. Els germànics realment, a la que passen el Rin i la zona del Danubi per sud i pel nord, els hi costa molt. Són tribus molt difícils de dominar.
Molt sembla nòmades,
que...
a més a més.
Sí,
clar,
i sembla que aquesta estratègia romana d'honors i de prestigi
no
acaba de funcionar i sempre serà una frontera molt dura per Roma, al llarg de tot el seu, a l'imperi, fins al Baix Imperi, sempre serà una zona problemàtica. I Britània, d'alguna manera, els hi queda, diguéssim, serà més... La prova és que la dominaran no sense problemes, però una manera més ràpida, i un cop dominada, doncs serà una part més de l'imperi, com tantes altres províncies. En canvi, la Germània no. Sempre serà un front de batalla, un front militar, amb anades i vingudes, i que realment cada intent que han fet de consolidar el domini han de tirar enrere.
Han de recular perquè no, no poden. Com es produeix la, la invasió? Se sap que, quin és el mecanisme? Per què Claudi decideix enviar? Perquè, clar, és un, envia molts recursos a una terra que tampoc semblava, pel que se, se sabia de Juli César, la meravella de les meravelles.
Jo diria que Claudi, el seu predecessor és Calígula, que era el seu nebot, i Claudi és un personatge que clarament és intel·ligent i Calígula, pobres, és un personatge molt denostat
per la història.
Per la història la... Però
i, pel
Calígula,
cinema, i pel cinema.
Pel cinema, especialment.
A la majoria de la gent.
I pel Robert Graves, també.
Sí.
Pel lloc Claudi. I Calígula, jo no posaré mai al foc la mà pel seu estat mental. Això no ho faria mai, no ho faria de quasi res del món antic. Però algunes de les seves idees no són tan vistes en context. Per exemple, Calígula volia fundar, semblava que volia fundar una capital a Alexandria, perquè era conscient que l'Orient era molt important i que hagués una nova Roma. La idea que ha estat una nova Roma Orient i Alexandria...
Que serà Constantinople,
sí,
clar, amb els
ell
anys.
Ja tenia una idea, per tant, no era tampoc una idea molt dolenta. Volia també obrir l'Istme de Corinta, on després es farà el canal de Corinta, sí. I ja va intentar conquerir la Britània. El que passa que aquest episodi de Calígula de la Britània és molt poc clar a les fonts, perquè ens diuen que porta tropes i munta tota una flota i a l'últim moment fa recollir petxines a les seves tropes i se'n torna. Cosa que no s'entén gens. Llavors, alguns historiadors, amb això no ho sabrem mai, lògicament, si no és que amb això de la física quàntica algun dia podem anar enrere, que ho veig difícil.
I no us decapiten?
No.
Que
doncs,
podria passar.
Alguns autors diuen que justament el text d'aquest, en realitat, petxines, que surt a les fonts com moluscos, musclos, és un terme que també tenen unes màquines de guerra romanes. I alguns diuen que tenia un exèrcit preparat, però que a l'últim moment, pel que fos, no ho va veure clar, i va replegar l'exèrcit. És a dir, tampoc va fer plegar petxines. Sí. És a dir, que potser alguna idea tenia. Yeah. Clar, Clàudia és el seu successor, arriba al poder d'una manera molt traumàtica, en principi el Senat està en contra d'ell, i d'alguna manera... Bueno, com tots els dictadors, perquè finalment tots els emperadors romans són dictadors. Total. Una bona expansió, una bona conquesta. Avui en dia voldríem dir uns bons Jocs Olímpics o un Mundial de futbol.
O com deia el Nicolau és... Casaus, no hi ha crisi amb un, el Barça que no ho superi un 2-0.
Sí, doncs això, és el mateix.
Doncs això és el mateix.
Diguem-ne que no hi ha...
Una guerra guanyada va molt bé.
Sí.
És un moment que segurament ell tenia una certa debilitat i, de fet, és de les primeres mesures bastant inici en el seu regnat, és l'operació de la conquesta de Britània.
Mm. Què és el que llavors mobilitza? Perquè, clar, sabem positivament que els episodis militars de l'imperi romà ja eren, evidentment que hi havia la voluntat de l'emperador i de l'estat a darrere, però evidentment els interessos de les famílies dominants a Roma pesaven molt, tant des de qui manava les legions que s'enviaven, quines legions s'enviaven. No era només allò de dir, ui, tinc una legió aquí, doncs és l'adequada per anar-hi, aquella... No, hi havia una estructura darrere oligàrquica de com fer-ho. Quines famílies es mouen? Com es mou tot aquest procés cap allà?
Bueno, coneixem una mica els principals, els primers governadors que s'envien allà, que és aquest Aulo Placi i Ostori Scapula. Bueno, són personatges d'alts llinatges, com també ho serà Agrícola, que evidentment el premi d'entrada militar, perquè... Dirigir una legió suposa recursos, suposa capacitat de reclutar tropes, suposa clienteles en un futur polític, perquè tots els oficials que van formen part del sèquit i, per tant, seran personatges que tindran un agraïment envers el seu comandant. Suposa la guerra és una gran font de riquesa.
Sí.
Ja tant a nivell de logística, hem de pensar totes les... No sé si es coneix en detall en aquest cas, però vaja, en general sí que sabem que totes les tropes van acompanyades, evidentment, de productes, armes, tota una sèrie d'elements.
I tots els proveïments i tota la logística.
Tota una logística que, normalment, recordem que l'estat romà no és un estat modern, capitalista, sinó que és un estat que subcontracta i, per tant, molts privats avancen diners i és un sistema que funciona amb tots uns aprovisionaments que afavoreixen aquests personatges. I sobre el terreny, els botins, els saquejos, tots aquests elements són una font important.
I és un estat de corrupció, diguéssim, més o menys regular i regularitzada fins a un cert punt, amb el qual si un, qui sigui un llegat o qui sigui té accés a uns fons, doncs una part se'ls queda de manera absolutament natural, diguéssim. No, és quan es passen que es parla de corrupció, però quan és una part, doncs normal.
Això no tenim dubte, perquè des de Juli César quan,
és el motiu de la victòria.
Sí, sí.
Quan són nomenats, ho sabem a la casa Juli César, no, que tenia uns deutes molt grans i el van deixar marxar perquè ja sabien que tornaria i primer Cras el va ajudar, però després ja no va caldre amb els següents, càrrecs.
Tampoc, tampoc és tan extraordinari, eh? perquè a l'època contemporània el botí de guanyar eleccions també.
Sí, el que passa que ara, diguéssim, evidentment la corrupció està molt mal vista, però en l'estat romà no és que... la corrupció era fins quan superaves el límit de l'eficàcia, llavors quan començaves a malmetre els interessos de l'estat, llavors et castigaven. Però si no, fes el que vulguis.
No hi ha cap dubte d'això, i els governadors sempre sabem, doncs, que tornen... es nota, a més, perquè sempre fan unes grans polítiques de despeses i per optar a nous càrrecs, i no, d'això no tenim cap dubte.
A Britània tenen resistència, aquelles legions romanes que l'inveixen. El record que ha deixat Juli César no és prou bo com perquè els aclamin i els abracin. Ja heu tornat romans, quina alegria.
Juli César deixa uns prínceps clients que no duren gaire, perquè evidentment, doncs, i menys en el context de la guerra, les Gàlies no mantenen la fidelitat, i quan hi tornen a anar els romans, no són els únics els romans que invaeixen Anglaterra, també hi havia hagut pobles gals belgues, que sembla que també en època protohistòrica, abans que els romans també havien fet, és a dir, que hi era una zona de disputa, com passava després també en època medieval, que és la Bretanya, etc. I el que sabem és que... totes aquestes tribus britones, que són moltes, Roma durà a terme sempre la seva política de pactes i aliances amb uns com altres, però en general troben un territori molt, molt contrari a la presència romana.
Mm-hmm. I això, diguéssim, amb què es tradueix? Amb batalles o amb mal ambient, guerrilla? Què és el que...
Coneixem sobretot a Escàpula, que és un dels primers que va fer... les primeres conquestes, i Escàpula, per exemple, crea les primeres colònies, que és aquesta que hem dit, Camulodunum, que és el model tradicional romà. És interessant Britània perquè, encara que sigui una cronologia avançada, encara es reprodueix bastant els mecanismes romà d'expansió més antic republicà, que és aquesta idea de no només derrota militar, pactes sempre amb els que es puguin, hi ha auxiliars britans que formen part de l'exèrcit romà, és a dir, com sempre, Roma aconsegueix que alguns britons pactin amb ells, per tant, no s'enfronta ell sol contra els britons, alguns són del seu bàndol, però aquesta idea de fundar colònies i la imatge que encara ens apareix dels colons com una guarnició, perquè ja això a Hispània, ja fa anys, ja fa 100 anys que això, la imatge de les colònies no són guarnicions per defensar el territori respecte als indígenes, on hi ha una clara... És un model que és diferent.
Que és romanització.
És evidentment, uns colons que arriben i prenen la terra als indígenes, no és cap meravella pels indígenes, però no és... Les muralles de les colònies són simbòliques. A Camulodunum, que sembla que no els hi va donar temps de fer les muralles, la imatge que tenim de les fonts de l'època Escàpula és: col·loquem aquí veterans romans, militars bons, que ens podran ajudar, perquè ni molt menys el territori està controlat. És a dir, hi ha nuclis encara, i això ens remet a un període antic en altres províncies, que vol dir que la inestabilitat era molt important.
L'illa de Mona, actual Anglesey, a Gal·les, va ser un punt clau de la resistència britana contra els romans, no només en el sentit militar, sinó també perquè era el bastió central dels druides, del qual emanava el seu poder polític i religiós. Durant el mandat com a governador de Suetoni Pauli, es va aconseguir conquerir, però els romans abandonarien aquest feu simbòlic per respondre a la revolta de la reina Boudica. Dues dècades més tard, Agrícola tornaria a atacar.
Jo això no ho veig clar.
Ets un patidor, Auli.
M'estàs dient que et sembla bona idea enviar les tropes auxiliars a creuar l'aigua nedant amb els cavalls?
Són tàctiques modernes, Mamerc. Tu no en saps d'aquestes coses. Et creus que tot es soluciona fent testudos. I no, el món evoluciona.
Digues el que vulguis, però tot això em carda mala espina. No saps què va passar aquí fa com dues dècades?
Ja estàs amb les teves històries.
Mira, aquí viuen els druides. Els nostres avantpassats ja van venir a aquesta illa a atacar-los. I saps què es van trobar? Màgia druídica. Dones amb el cabell esbullat vestides de negre com sacerdots de la mort de Plutó. I aquells maleïts druides menja homes cridant encanteris rodejats de cadàvers de sacrificis humans. Feia glaçar la sang.
Exageracions! Jo he llegit del gran Juli Cèsar que els druides eren gent molt maca i molt intel·ligent.
Ho has llegit? Però si tu no saps llegir.
Bé, potser ho he escoltat fa una estona, jugant als daus amb uns gals de les tropes auxiliars.
Ara o mai! Ataqueu!
Tu tranquil, Auli, que la seva religió els impedeix sacrificar romans. Tot anirà bé.
Això també t'ho han dit els gals?
No, això últim no m'ho he inventat.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb l'Oriol Olest i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la conquesta romana de Britània. Doctor Olest, acabem de sentir aquesta conversa entre dos legionaris que ho veuen complicat. Això vol dir que tots els legionaris que hi anaven venien del continent, o van començar els britànics a reclutar també legions o com a mínim tropes auxiliars allà mateix a Britània? Perquè clar, si la situació era tan inestable...
No, des d'un principi coneixem la presència d'auxiliars locals, que és una estratègia molt romana
típica,
per aconseguir suports. També es coneix algun relletor que participa al costat de Roma, és a dir, sempre hi ha dintre d'aquests puzzles de pobles d'aquest tipus de ciutat, de comunitats organitzades, doncs sempre hi ha la possibilitat d'aconseguir que alguns formin part de... que col·laborin amb l'exèrcit, i més en un territori, a més, que com una illa, Roma sempre tindrà problemes amb les zones que no estan connectades per terra, diguéssim, perquè... Wow. Transportar tropes i transportar armament per vaixell, encara que sigui poca distància, deixa de ser... Saber, per exemple, els cavalls és complicat.
I no els agradava, els romans, això. No acabem de trobar-se còmodes, no? Amb el tema... La guerra naval romana sempre van... Ja es nota que no els hi feia peça, que...
Suposo que en part per una qüestió logística. Tampoc sempre pots navegar sempre que vulguis, i a la millor per terra sempre pots arribar fàcil, diguem-ne, més bon temps o més mal temps, sempre tens opcions. En canvi, per mar pots trobar realment problemes greus.
I el canal de la Mànega és traïdor, Vull dir que també, en aquest sentit, sembla que sigui molt a prop, però hi ha uns corrents fortíssims, mal temps... Per tant, tampoc devia resultar per un Mediterrani molt agradable aquella travessa, i es devien sentir molt sols.
I això fins a les guerres contemporanes, sempre el canal de la Mànega ha sigut una barrera natural.
Sí. Aleshores, aquestes conquestes suposo que es fan contra uns britons que no crec que estiguin units, tampoc.
Sabem que són pobles que no tenen... de fet, ja la idea de britons ja és, com passa en altres comunitats, és un terme que posen els romans. Ells tenen diferents noms i no sabem si tenien una identitat britona. Podem dubtar-ne, perquè sempre és una mica aquesta imatge des de fora que ens donen els autors grecoromans. Sabem que tenien diferents pobles. Un dels més famosos són aquests, els Icens, de la famosa reina Búdica, no? Que serà aquesta important revolta. I sí que sembla que en aquesta primera fase tan agressiva romana d'aquests mètodes antics, això provoca una gran reacció d'aquestes comunitats, i potser, així com Cèsar a la Gàl·lia ha tingut una gran habilitat 100 anys abans, sí, però per aconseguir unes fortes col·laboracions i anar una mica eliminant, realment en algun moment la revolta britànica és no, no total, però pràcticament de la major part dels pobles.
O sigui que realment, suposo que els romans se senten clarament amenaçats amb, sí, la, sí, possibilitat real d'haver de marxar d'un territori conquerit per primer, sí, cop a la seva història.
I Camulodonum és una colònia que es destrueix. És a dir, un dels grans objectius dels britans és destruir la colònia, que ha sigut un element justament reflexa d'aquesta agressivitat romana, de les confiscacions de terres. Ens diuen les fonts que els colons romans de Camulodonum, de Colchester, abusen del seu poder, perquè recordem que els romans tenen uns privilegis jurídics, uns privilegis amb, sí, l'exèrcit romà, i sabem que individus, no hi ha la maquinària romana política, sinó directament colons romans abusen dels indígenes, els hi confisquen, els hi prenen, els hi roben, els hegen. És a dir, que la imatge que tenen els britons és realment d'una presència molt perjudicial, i això fa que aquesta revolta sigui tan forta i destrueixin la colònia, que és, diguéssim, l'emblema, com d'alguna manera ja no cal que torneu més. I arqueològicament s'ha localitzat arqueològicament un nivell de destrucció que realment demostra que, així com altres vegades els autors són exageracions,
en aquest cas no. Segons l'historiador Tàcit, el cabdill brità Calgac va pronunciar un discurs en el qual descrivia el dolor que va provocar a l'illa la conquesta romana pels seus compatriotes. Aquesta exaltació a les tropes britanes, tot just abans de la batalla del Mont Graupius, deixa entreveure com l'historiador posava en valor la resistència dels indígenes davant de l'exèrcit romà, on es posen de relleu les tècniques cruentes que van dur a terme i els motius d'inflamació de la població local.
A nosaltres, els darrers habitants de la terra i de la llibertat, ens ha defensat fins al present el mateix allunyament i trobar-nos a cobert de la fama. Ara el confí de Britània està obert, i tot el desconegut es pensa que és magnífic. Però darrere nostra no hi ha raça humana, sinó onades i roques i, més hostils que aquestes, els romans. La supèrbia del qual s'habita amb l'obediència i el sotmetiment. Saquejadors del món, quan els falten terres per al seu sistemàtic pillatge, dirigeixen els seus ulls escrutadors al mar. Si l'enemic és ric, es mostren cobejosos. Si és pobre, despòtics. Ni l'Orient ni l'Occident no han aconseguit saciar-los. Són els únics que cobegen amb igual ànsia les riqueses i la pobresa. A robar, assassinar i assaltar criden amb fals nom imperi i pau en sembrar la desolació. La naturalesa ha disposat que el més estimat per a cadascú siguin els seus fills i familiars. Les lleves ens els arrabassen per servir en altres terres. Encara que les vostres esposes i germans hagin escapat a la luxúria de l'enemic, estan sent tacades per uns falsos amics o hostes. Els béns i les fortunes estan sent arruïnats pels tributs. La collita anual, pels aprovisionaments. Els vostres mateixos cossos i mans, entre cops i insults, per fer viables els boscos i els pantans.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Oriol Resti, això que explica Tàcit, que explicava aquest líder brità, clar, és terrorífic, diguem-ho clarament.
La pax romana.
Sí, sí, però aquesta manera de comportar-se no va ser original dels romans a Britània, sinó que ho van fer bastant sistemàticament.
Justament, el que dèiem al principi és que aquesta expedició britana s'assembla molt a les fases de la conquesta romana més antiga, però que el seu en època posterior i tenir Tàcit, que és un historiador que sempre intenta tenir un punt de vista més equànim, no direm que sigui imparcial, sí, però sempre és un historiador que és conegut per intentar donar una certa contraposició a la imatge romana tradicional i a la seva imatge molt tendenciosa, i això fa que tinguem un volum d'informacions i alguns textos com aquest, molt, molt famosos, on ens mostra una mica aquesta doble cara romana i la seva crueltat, que si no tinguéssim aquests exemples, a vegades doncs, semblaria que l'expansió romana ha sigut... han sigut uns episodis pràcticament incruents, quan en realitat sabem que si funciona en molts llocs la romanització és perquè hi ha hagut unes fases molt dures de conquesta i sotmetiment, que són el que justament ens expliquen aquí.
Aquest procés, amb l'estructura de les diferents, dels diferents pobles que vivien a Britània, devia ser demolidor, perquè el que sabem és que hi havia aquesta estructura dels druides, que també hi havia alguna estructura similar a la Gàlia, però no tan intensa, en el qual els druides eren líders religiosos i polítics al mateix temps, cosa que després a l'Europa continental ho farà molts segles després, aquest sistema, però que en aquell moment aquesta imatge que ens ha quedat d'una mena de fetillers màgics té molt més sentit de política religiosa al mateix temps, no?
Són uns personatges... Tampoc tenim massa informació directa, perquè a més, els druides no escrivien, per tant, justament tota la tradició druídica era oral, per tant, només podem saber el que ens diuen altres autors, i el que està clar, o sembla bastant clar, és que no són ni ben bé sacerdots ni ben bé xamans, sinó que són una espècie de mitjancers, però que tenen un gran poder polític.
Com una mena de bruixots.
Sí, i tampoc se'ns explica massa, així com els romans són molt de procediment, són els auguris, són molt supersticiosos. Tampoc és una superstició, perquè darrere dels druides hi ha realment tota una cosmogonia que coneixem, sobretot amb els paral·lels amb el gal, diguéssim, de la zona francesa. Jo tampoc sé si és aquella, no sé si heu vist la sèrie Britània, que van fer fa alguns anys, que amenacen de fer la segona part, on ens presenten uns druides realment esotèrics, una cosa també una mica truculenta. Jo diria que el que està clar és aquesta imatge dels indoeuropeus, aquesta trifuncionalitat que ens expliquen els especialistes una mica d'una manera una mica simple, però jo crec realment que en ells residia una part molt important de la cultura d'aquestes poblacions, també del seu cert lideratge polític, i el que està clar és que els romans, tot el que siguin aquest tipus de personatges, els hi molesta molt perquè són molt mals interlocutors per ells, perquè no són com els reis o les èlits, els senadors d'altres pobles, que són fàcilment, diguéssim... Sí, són fàcilment equiparables a les categories romanes. El món druídic...
Clar, que és també un món religiós, un món espiritual, clar, que ells no hi entren.
També li ha passat a César a la conquesta de les Gàlies. Clar. Són personatges que per ells són molt perillosos i l'opció romana d'eliminar-los és sempre una opció bastant categòrica.
S'ha de dir també que la imatge que tenim dels druides ve molt determinada per l'època romàntica. A mitjans del segle XIX, estic recordant l'òpera Norma de Bellini, en què la druida és una druidessa, i on precisament el seu problema és la relació que manté amb el cònsul o procònsul romà, un tal Orobeso, que no existeix a cap font, i tenir criatures i aquestes barreges que esclar, els romàntics els hi van agafar, van pensar aquestes figures mítiques amb un punt eròtic, el poder, etc, que clar, quan vas a les fonts no s'assemblen res, absolutament. No?
I tenim alguna druida femenina? Apareix alguna a les fonts, justament a la zona de Britània. El problema que tenim és que tampoc hi ha una iconografia. Així com en altres pobles celtes tenim iconografies i més elements, sembla que realment aquest món britànic va deixar poca petjada, i això també dificulta una mica des dels estudis moderns valorar molt aquesta imatge una mica esotèrica que realment ens donen les fonts.
Però tenim poca petjada perquè va triomfant, diguem, tot el procés de colonització, d'explotació de càstig d'agrícola o perquè...
No, jo diria que tenim poca petjada perquè realment hi havia poca poca a la base arqueològica. Es troba, això que estem els druides es trobaven en enclars dels boscos, no tenien temples com els temples nostres, eren uns espais naturals, que això,
això
és difícil.
Sí, sí.
Hi ha ofrenes, ofrenes votives, però clar, això tampoc parla massa per ell mateix. A nivell iconogràfic, són elements que recorden el món cèltic, per tant no podem equiparar, però la precisió del món britó és poc clara, diguéssim.
Neu Juli Agrícola ha passat a la història per ser el governador de Britània que va ser capaç de pacificar gran part de l'illa. Va passar a la posteritat com un model de conducta romana, destacat per la modèstia i habilitats polítiques i militars, tot i que en aquest llegat té molt a veure la biografia que el sogre, l'historiador Corneli Tàcit, va escriure sobre ell. Tàcit va lloar com Agrícola sabia controlar amb l'espasa i la cultura la població de Britània.
No donava treva als enemics, sinó que saquejava els seus territoris amb sobtades incursions i, quan els havia aterrit el suficient, els assenyalava els avantatges de la pau en tornar a perdonar-los. Amb aquesta tàctica, moltes tribus que fins aleshores ens havien tractat en un pla d'igualtat van lliurar hostatges, van deposar la seva ira i van quedar envoltades de guarnicions i fortes amb tanta estratègia i cura que mai va ser fustigada alguna zona de Britània que hagués estat conquerida recentment. Es va fer servir l'hivern següent per a la realització de plans molt convenients. Com aquells homes dispersos i toscos, i per això propensos a les lluites, estaven acostumats a passar el descans i lleure entre plaers, els animaven privat, ajudava les seves comunitats a construir temples, mercats i cases, elogiant els diligents, criticant els indolents. Així, l'estímul al seu amor propi substituïa la coacció. A més, iniciava els fills dels caps a les arts liberals. Preferia el talent natural dels britànics a les tècniques apreses dels gals. De manera que els qui poc abans rebutjaven les llengües romanes s'apassionaven per la seva eloqüència. Després va començar a agradar-los la nostra vestimenta i l'ús de la toga es va estendre. De mica en mica es van desviar cap als encants dels vicis, les passejades, els banys i les exquisideses dels banquets. Ells, ingenus, anomenaven civilització allò que constituïa un factor de la seva esclavitud.
En guàrdia.
Ells, ingenus, anomenaven civilització allò que constituïa un factor de la seva esclavitud. Déu-n'hi-do Tàcit, quan explicava això.
Aquesta frase és típica de les nostres classes a la universitat, perquè quan un vol explicar... Tàcit és romà, es posa en el lloc de calga, que s'inventa el discurs, però...
Del brità.
Sí, però en el fons està dient coses i és una frase demolidora perquè també reflexa com els romans són conscients d'allò que estan fent. És a dir, no hi ha cap dubte que per Roma, diguem-ne, el que era més important era l'explotació de tots aquests territoris i poblacions, i que, d'acord, que després tenien uns mecanismes, però no, ells mateixos eren conscients de com s'havia arribat a aquest punt.
La dominació cultural era tan important, o més, que la militar, a l'hora de veritat, per explotar el tema. Fantàstic. Els romans van seguir expandint-se, Gales, hem vist que tenien un gran pes, tota Anglaterra com a tal, però no arriben a Escòcia. De fet, fan un mur.
Sí, primer fan el mur d'Adrià, que és el mur que durarà molts segles, tiren una mica més amunt, al mur d'Antoní, que aquest ja és de l'alçada d'Edimburg, una mica, perquè el d'Adrià queda en el límit d'Escòcia, el d'Antoní queda a la zona d'Edimburg, sempre tallant perpendicularment tot el que seria tota la illa, no? Per tenir un límit allò clar, i el d'Antoní dura molt poc, i de seguida hem de tornar enrere. La raó és doble. Per una banda, dificultat logística de dominar cada vegada uns territoris més septentrionals i una llarga línia d'aprovisionaments.
De condicions climàtiques més dures cada vegada.
I després els pocs recursos que queden al nord. A més, aquests pictes del nord són gent encara més problemàtica que els britons, que finalment els romanitzaran.
Sí, sí.
I en canvi aquests encara són més difícils. I hem de pensar que sobretot el mur d'Adrià, que s'acaba fent en pedra, perquè en principi són de tubot, com el d'Antoní, que és més aviat són sobretot uns terraplanaments, no hi ha tanta pedra, no és el mur que veiem, són totes les fortaleses que hi ha cada 5 o 10 quilòmetres i totes les grans nuclis militars i civils que hi ha a uns 20 quilòmetres a l'interior, que són l'aprovisionament, però que també s'han d'aprovisionar. Okay. Aleshores, realment, si haguessin arribat més al nord, fins a les Orkney, no? Les Orcades, que arriben a conèixer les romans, potser s'haguessin estalviat aquest mur, però és que realment la dificultat de dominar i els pocs recursos que dona aquest territori del nord doncs fa que finalment doncs decideixin fer el límit. Com a Àfrica fan en el Sàhara, sempre trien un lloc que d'alguna manera la relació d'inversió i rendiment ja no els hi és.
I en certa forma la pròpia geografia fa de frontera.
Mm-hmm. Tot i així, acabaran marxant. Els romans, hi ha un dia o una època, en què toquen el dos. Cosa que també xoca una mica, perquè, com comentàvem al principi, és cert que en definitiva, les legions romanes ara no en trobem al carrer, per tant, van marxar tot arreu, finalment, però hi ha llocs en què realment van marxar de manera molt programada, i el cas britànic és evident.
Això passa a diferents llocs, no, també marxaran de Romania, i a Romania ens ha quedat una forta llatinització, és a dir que els processos històrics sempre són complexos, això als historiadors ens dona feina i sempre és bo que sigui així, perquè finalment a Romania estan molts menys anys, 200 anys pràcticament, i la petjada és molt forta.
No, i tant,
a les Illes Britàniques estan 400 anys
i la
petjada és molt més reduïda. Jo diria que, per una banda, hi ha la idea aquesta, com dèiem abans, de que realment marxen, perquè a més conservem una carta d'honori a la documentació on realment diu ja no us aportarem més tropes, se les van enduent i realment ja no han tornat més. Que repeteixo, això passa a altres llocs, però aquí tenim el document. I, per altra banda, jo també entenc que com passa en aquesta fase, també Britània, el canal de la Mànega, la idea aquesta d'aprovisionar un territori que té una dificultat extra respecte a altres llocs, perquè el control marítim és complexa. Sí, sí. Un moment on, a més, tota aquesta presència de tribus germàniques i bàrbares, en general, que les anomenem, seguint la terminologia antiga, està provocant a tot arreu de l'imperi uns talls. Clar, Britània ja era especialment aïllada i suposo que això tampoc va ajudar. És a dir, era un territori especialment aïllat que en el moment que es tallen les comunicacions, com a tants altres llocs, per terra, no?, amb tota la presència dels pobles bàrbars, doncs encara la farà més inaccessible.
He llegit, i no sé si això és molt encertat, que Britània serà un exemple clar de com l'imperi expandeix els seus límits de manera, sobretot cap al final, de manera molt onerosa per ell mateix. O sigui que li hagués convingut més a l'imperi romà quedar-se amb uns límits una mica més estrets i més productius i no fer les aventures d'Àsies o l'aventura britànica, sobretot. No sé si això és cert o...
És cert perquè, de fet, Britània sempre tindrà moltes tropes. És a dir, quan hi ha revoltes, que és la gran por dels emperadors, la Germània i Britània seran els territoris occidentals on les tropes poden anar més ràpid cap a Roma. Passa amb Constantí, no? Que Constantí, diguem-ne, que usurpa la tetrarquia des de Britània. Màxim, que serà un altre usurpador. És un lloc on hi ha moltes tropes. Si hi ha moltes tropes és que fan falta. Així com a Espanya hi ha molt poques.
Perquè tot està molt
a Britània tranquil, sempre faran falta moltes tropes i això és un indici que realment és un territori que
no domina
i que dona quasi més despeses que, no tant com això, però pràcticament. Home, no tenim aquí la comptabilitat.
Clar, i no podem saber
el tot, fet de que hi hagi tant, com passa a la Germània, on hi ha tantes tropes, realment són zones que a Roma finalment li costa quasi més del que realment guanya. I en aquest cas, segurament Britània és un dels exemples. Això no treu que sigui important, perquè en la història de Roma, justament d'aquesta fase, la tetrarquia és un territori molt important, perquè com a mínim dos usurpadors que acabaran sent emperadors surten d'allà. Això vol dir que realment era una zona que estratègicament era important.
Mm. Oriol Olesti, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut un altre cop aquí a l'Enguàrdia. L'Oriol Olesti és professor d'Història Antiga a la Universitat Autònoma de Barcelona i, a més, s'ha de dir, molt amic nostre. Escolta'm, això també...
És un plaer sempre venir aquí amb vosaltres.
Nosaltres molt, molt contents de sentir.
És que qui en sap, en sap.
Aquí. Ens veiem aviat.
Vinga, molt bé, d'acord.
Josep Maria Soler i Sabater, quan vas a Anglaterra, parles llatí, Josep Maria, o no?
El que és extraordinari per això és que... Mira, la referència me l'ha portat ell, no havia pensat, eh? Com és que sabem tan poques coses dels anglos i dels saxons al món mediterrani?
Mediterrani, perquè no, perquè molesta, nosaltres ens agraden els romans. Això és La Guàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Patrick Urbano. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
I amb les veus de Marc Lobato, Xavier Martín, Albert Cortés i Josep Aguilar.